El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'increment dels tipus d'interès ha derivat en un augment de l'Euríbor. Segons dades de setembre, l'índex de referència per al càlcul de les hipoteques s'ha situat al 2,23%, el nivell més alt des del 2011. L'indicador és a prop d'un punt més alt que el del mes d'agost, a l'1,25%, quan es va superar la barrera de l'1%, fet que no passava des del 2015. La inflació disparada i la pujada de tipus que ha impulsat el Banc Central Europeu marca un canvi de tendència després de 10 anys amb tipus propers al 0%. L'increment del mes de setembre és, de fet, el més pronunciat en una dècada. Una situació que ha derivat en un increment de les persones que estan renegociant les hipoteques per passar-les de tipus variable a tipus fix. I això ha implicat també un augment en la demanda a les notaries. I, de fet, d'aquesta situació en volem parlar a aquesta hora amb l'Alejandro Sáez, que és notari de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, com estàs? Com comentàveis, la verdad es que ha habido un incremento en las operaciones hipotecarias. Sobre todo los datos, bueno, podemos ver estadísticamente que desde el año, bueno, del año anterior a este ha habido un incremento un 10%.
Déu-n'hi-do, ¿en quin període?
El tema está en que la notaría en concreto, bueno, en general todas, lo que han notado es que sobre todo algunos meses donde no había mucha actividad hipotecaria, bueno, en general del despacho, por ejemplo, agosto, había muchas más firmas que con relación al año anterior. Y esto era porque como se estaban firmando hipotecas al 1% y se preveía ya que iban a saltar al 2,5%, incluso con bonificaciones incluidas, había muchos clientes que tenían prisa para poder firmar ya. Porque, claro, había muchas firmas que te decían, necesito firmar ya, y tú le decías, bueno, puedes esperar un mes que tengo ahora el despacho lleno, y decían, no, tiene que ser ya, porque si lo firmo dentro de 2 semanas, me incrementa la hipoteca una media de 200 euros al mes. Entonces, claro, ha habido un gran volumen.
I han notat també un increment de la gent que està canviant de les hipoteques de tipus variable a tipus fix, o això ara ha de venir? Diguéssim, i encara no ha arribat.
Efectivamente. Fíjese, esto ya se viene notando hace tiempo, porque ahora como 2 años, pues como te comentaba, se estaban firmando al 1% y gente que ya había firmado hipotecas apenas un par de años antes, las tenía al 2,5 o 3. Entonces existían lo que se llaman efectivamente las novaciones, donde muchos clientes querían cambiar su tipo variable a ese fijo, o simplemente gente que tenía un tipo fijo más alto, reducirlo. Ahora, por lo que se pelean mucho, es decir, los clientes al final lo que buscan es un fijo, es decir, prefieren un malo conocido que bueno por conocer, y quieren un fijo que aunque ahora les parezca un poco más alto, sepan que tienen esa seguridad que no va a subir, con lo cual, como usted dice, sí que ha habido muchas modificaciones de hipoteca.
Clar, jo entenc que vostès, a l'hora d'explicar les hipoteques als clients que els venen, no, han d'explicar-les també una mica, i entenc que van veient l'evolució, no? Com han anat canviant els tipus d'interès i el perfil de persones també ha anat canviant. És a dir, les persones que estan comprant pisos ara són diferents de les que els compraven fa un any?
Sí que el mercat és distinto, i además se prevé que realmente cuando vengan este tipo de crisis como la que dicen que puede avecinar, en este tipo de situaciones, a quien más afecta quizás son a las clases más vulnerables, por lo tanto, o más bien vulnerables a lo que son los pisos que tienen menos valor. Nosotros lo que pasa es que también el notariado, desde 2019, tenemos una función que es el acta previa. El acta previa es un documento muy interesante, porque antes de que ellos firmen la hipoteca, nosotros nos reunimos solo con el cliente, y es un documento que es obligatorio para el cliente, obligatorio para nosotros, y además es gratuito, donde estamos una media de más o menos 30-45 minutos explicándoles la hipoteca, resolviendo todas sus dudas, y si hubiera alguna cláusula que pueda ser abusiva, tener nosotros la obligación de comentarla con el cliente para advertirle de lo que hay, aunque normalmente no hay cláusulas abusivas.
I en aquest comentari amb el client fa preguntes, és a dir, el client pot preguntar allò que no acabi d'entendre de les seves hipoteques. Li dic perquè al final de l'última crisi del 2008, potser una de les coses que vam aprendre és que calia saber molt bé què signàvem, no? I no sé si es nota això.
Exacto. De hecho, esta reforma de la ley de contrato de crédito inmobiliario es muy útil y viene quizá a raíz de todos aquellos problemas que hubo donde había clientes que pues a lo mejor no sabían lo que estaban firmando. Ahora le puedo asegurar que en las notarías, de hecho es una medida que se aplaude, los clientes preguntan mucho, los clientes hacen incluso un test que tienen que contestar a preguntas de su propia hipoteca y nosotros lo corregimos y vemos si hay algo que no entienden. Y la verdad es que es muy satisfactorio porque salen de la sala y, vamos, 9 de cada 10 firmas de actas previas te lo agradecen, ¿no? Y mira, pues yo la verdad es que no sabía que podía amortizar con a coste cero o no sabía que tenía esta comisión, con lo cual esto es algo bastante útil y que ha venido para quedarse, evidentemente.
I els bancs expliquen bé la informació? Perquè entenc que aquí hi ha un pas previ, no? Teòricament el banc, quan ha explicat les condicions al client, les ha hagut d'explicar bé, no? Per tal de que el client les sapigués.
Por supuesto, por supuesto. Pero esto es como si fuese otro filtro, quizá. Tenga en cuenta que los notarios somos imparciales. Es decir, entonces, los bancos obviamente explican bien las hipotecas y los contratos. Pero a lo mejor el cliente en ese momento tiene en la cabeza la hipoteca, pero también tiene en la cabeza hablar con el vendedor porque tiene que firmar las arras. También tiene en la cabeza vender la casa anterior, que es porque ahora tiene que hacer una mudanza, y a lo mejor en el banco, en la firma del banco, no le han quedado alguna cosa clara, ¿eh? Bueno, también le tengo que decir que muchos vienen y se saben la hipoteca de memoria, esto sí, pero por si acaso hubiera algún tema, algún fleco que no ha quedado perfectamente explicado, para eso estamos nosotros, los notarios, para acabar de explicarles todo y resolver la duda que tuvieran.
A banda d'aquest increment del 10% en les operacions hipotecàries que ens explicava, la feina ara mateix dels notaris es concentra bàsicament en el tema hipotecari o és un percentatge petit de la feina que fan?
Es depende del tipo de notario. Es decir, si usted se va a una notaría quizá más rústica, pues a lo mejor tendrá otro tipo de operaciones, ¿eh? Si se va, lógicamente, a una notaría donde haya una población más envejecida, pues se firmarán más herencias. Generalmente en Sabadell el mercado inmobiliario se mueve mucho, además, ¿eh? Entonces, además es una población donde hay mucho negocio, hay mucha empresa, con lo cual, aquí, herencias hay, obviamente, porque estamos ante una ciudad grande, hay operaciones hipotecarias muchas, pero también tenemos otro tipo de operaciones, sobre todo en el ámbito mercantil, luego también tenemos dentro del ámbito sucesorio, pues lógicamente testamentos, tenemos poderes mercantiles, poderes para pleitos, pero te podría decir que las operaciones inmobiliarias podrían suponer pues un 30% de las notarías en Sabadell.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Alejandro Saez, notari de Sabadell. Ara el que volem fer, gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara el que volem fer, Eric, és fixar-nos en un altre segment de la mateixa qüestió, al final, que és com ho estan vivint des de les immobiliàries. Dels sectors on també poden haver notat aquests canvis és el dels APIs. Per això aquesta hora conversem amb el Xavi Santos, president d'Opialia a Sabadell. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, Mireia.
Com està la situació de la compra-venda de pisos amb aquesta situació que estem vivint ara? Repassàvem avui les dades que, de fet, acaba de publicar l'Ajuntament i diu que en el segon trimestre d'enguany s'han comptabilitzat 749 compra-vendes d'habitatges a Sabadell, cosa que suposa un increment d'un 10% respecte a l'any passat. M'ha sorprès molt la dada, perquè la meva percepció hauria estat una altra. Com ha estat? Com estan en tot plegat?
Bé, vull dir, aquestes xifres que comentes són reals. Entenc que suposo per l'empenta que tothom ha volgut a fer, sobretot per aquests aires que venen, no, que ja venien, de la pujada de tipus d'interès i al final, encara que s'estan encarint les hipoteques, les dades sí que són certes. Aquest semestre ha sigut força bo respecte inclús a l'anterior que teníem. Vull dir, teníem aquesta línia ascendent per arribar a aquesta xifra de compravendes.
I això vol dir que en aquests moments esteu notant ja, per dir-ho d'alguna manera, una certa baixada o encara
sí.
No?
Sí, sí, ja s'ha notat. Vull dir, realment aquest efecte de la pujada de tipus d'interès, parlat amb tots els companys de l'agrupació, en aquest cas de Pialia, Sabadell, doncs tenim aquesta baixada, sobretot, d'aquestes demandes, no? Al final entenem que la pujada de tipus el que fa és que les hipoteques s'encareixin i la capacitat de pagament dels clients o la presa d'aquesta decisió s'està frenant i ja amb notorietat.
Ens explicaven des de la loteria aquesta situació d'un doncs, agost poc habitual, de moltíssima feina, de gent que volia tancar compravendes quan abans millor. Això també s'ha traduït en el món immobiliari.
Sí, 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 vull dir, aquest agost s'ha treballat més que mai i sobretot les entitats financeres a l'hora de fer el finançament amb el procés de l'emissió de l'oferta, no?, de la hipoteca, perquè realment és quan allà tanques tu les condicions amb l'entitat bancària, doncs t'apretaven perquè realment aquella data s'escurés el més aviat possible perquè hi havia les condicions que estaven canviant setmana a setmana et podries trobar una pujada d'un tipus d'interès respecte al que tu ja tenies previst inicialment.
I clar, en tot aquest context, això vol dir que el que espereu que vingui d'ara endavant sigui una contenció, sigui un canvi en el que es compra i en el que es ven, un gir de timó, per dir-ho d'alguna manera, des del sector immobiliari. Què preveieu?
Sí, el que preveiem realment és un ajustament important dels preus, sobretot amb els immobles, que realment estaven potser algo ja més sobrevalorats per respecte a la ubicació que tenien, i aquesta contenció, que al final el que es vol fer amb aquesta pujada de tipus d'interès és que els preus no s'haguessin pujant, de tot l'efecte que es busca és la baixada o l'ajustament dels mateixos, i realment sí que esperem un ajustament d'aquests preus, més que res perquè al final serà l'import que s'ajustarà al preu de l'immoble a la capacitat d'endeutament o pagament del client que té respecte a la hipoteca que contractarà.
Clar, i això es pot notar en tots els immobles, a totes les zones? És a dir, hi havia zones de la ciutat on realment la situació estava més desajustada?
És que aquí tenim dos variables. Tenim el perfil del comprador, que arribarà fins a un cert punt d'endeutament per una capacitat de compra que... Faig un exemple, vull dir, un client que pot comprar un immoble de 150.000 euros, la pujada de respecte al que contractava amb una hipoteca fa 6 mesos amb el que contractarà ara, realment la diferència és molt gran, perquè no solament li ha pujat la hipoteca, és que ha pujat la llum, ha pujat el pa, la benzina, vull dir, són tots els serveis que pugen. Sí que és cert que aquell client que estava amb uns imports de compra de 300.000 en amunt, l'ajustament de l'immoble sí que el trobarà el preu, l'haurà d'ajustar una miqueta més, però la capacitat de compra es minvarà més, diguéssim, amb els pisos potser algun més econòmics o de capacitat de menys endeutament del client.
El qui tingui menys tindrà més dificultats, vaja,
exacte,
com sempre,
dir,
no?
Tampoc... Malauradament aquesta és la tònica de tota la vida.
Uh-huh. I en aquest sentit, clar, entenc que tot això suposa un canvi també per totes aquelles persones que volen vendre els seus habitatges, no? Aquí pot haver-hi també una problemàtica en algú que s'hagi enfrescat en alguna compra esperant vendre el seu habitatge, que tot plegat es compliqui, o en aquests moments, per allò que ens explicaves un dia que ens acompanyaves, no?, que els bancs són més severs amb tot això, és més difícil que hagi pogut passar.
Clar, vull dir, el tema especulatiu, com anys enrere, que el vam patir amb la crisi financera, insisteixo, la que vam tenir l'any 2008, realment avui en dia creiem que estarem més protegits perquè la gent no ha fet compres especulatives. Ara la gent comprava per viure i per residir, canvi de vivenda, la pandèmia, el canvi de tendència, i la gran majoria, tres quartes parts de les hipoteques que s'han vingut firmant en els últims mesos són fixes. Això, clar, ens garantitza una estabilitat a nivell de la incapacitat d'endeutament, i sí que estem sentint el govern, doncs, que està dient que les que es tinguin variables, que es disparin, doncs, que volen ajudar les entitats, a veure com acaba tot això. Esperem que sigui així, perquè realment l'economia no es desestabilitzi respecte al tema hipotecari per poder fer el pagament de les coses del dia a dia.
I les persones que encara busquen pis, com el busquen? Ha canviat com volem els pisos, veient el que hi ha per davant? És a dir, aquella part que ens explicaves aquell dia de buscar més aviat més habitacions, més espai, més exterior, hem fet una certa contenció, hem aixecat el fre de mà veient una mica el que teníem al davant?
sí, realment hem trobat que la tendència, si vull dir, s'ha relaxat. Aquella demanda que et podies tenir tu o exigència amb les condicions financeres que et permetien endeutar-te més, no? Allò de dir, escolta, si hi ha 3 pisos d'aquests i som 10, doncs el propietari estava molt valent perquè allò que tenia estava molt per sobre del que realment potser valia, i sí que els clients hem notat que ja no estan tan exigents, sinó que ara el paradigma serà al revés, és a veure què trobo amb allò que puc pagar que se m'adapti al que jo necessito. Vull dir que les exigències ara hauran de baixar. Si tu estàs, m'invento, una parella de tenir nens i viu en un pis d'una habitació, doncs hauràs d'anar a buscar un, 2 o 3, perquè l'espai el necessites. Aleshores prevaldran altres, diguéssim, necessitats bàsiques, com és allò que tu, al final, és que puguis pagar realment a la hipoteca, no?
Una variable d'això pot ser també un increment de la demanda de lloguer?
Sí, clar, vull dir, això és un efecte rebote totalment. Vull dir, aquell comprador que fins ara estava podent accedir a aquells immobles de que estaven similars al que el valia el lloguer o inclús per sota es pagava una quota hipotecària, tot aquell client ara, i sense la capacitat d'estalvi que ara ens estan traient per la inflació d'altres sectors, segments que tenim, tot això saltarà al lloguer, i el lloguer què passarà? Tornarem a tindre una pujada de preus de lloguer, perquè al final si 10 que volen comprar no poden comprar, però han de viure i han de canviar, han de necessitats, i l'oferta que estem trobant avui en dia, esperem que aquells immobles que potser ara no es venen tornin a entrar al mercat per regular-ho i equilibrar-ho.
Ja s'està notant aquest increment del preu del lloguer o encara
sí,
no?
Sí, nosaltres ja ho estem notant. De fet, el que veiem és que de seguida que ens surt un pis amb unes característiques realment que no està sobrepassat, és que publiquem immoble, per posar-te un exemple, Mireia, i és que te'l publico un divendres i el dissabte el tinc que despublicar des de casa perquè tinc el correu electrònic saturat, i arriba un moment que dius, no podràs donar servei. Et dones compte, hi ha una mica de desesperació en tots els respectes, però ho notes.
Amb el lloguer,
sí. Sí, amb el lloguer és algú, perquè a més també la ciutat ens trobem doncs, molta gent forània, que ve a treballar aquí, funcionaris d'altres regions de l'estat, vull dir, clar, i la capacitat també que tenen ells és forta respecte doncs, al jovent d'avui en dia d'aquí de la ciutat, doncs, que vol independitzar-se, i això també li perjudica.
I es nota que la gent està tornant a posar pisos, és a dir, aquell que veu que no té clar si vendrà el seu pis, és fàcil que decideixi posar-lo en lloguer per parar el cop en certa manera?
Realment aquí és on tenim la por, perquè tenim un sistema jurídic o legal respecte a quan ens trobem amb les ocupacions o ens trobem amb el il·legals, ens trobem amb el tema dels impagaments de renta, que encara hi ha la por del propietari a poder recuperar l'immoble, o que realment, clar, al final és la conjuntura econòmica, fa por, perquè si diu, escolta, poso el pis en lloguer, però si ve la situació econòmica desfavorable que ve, vull dir, és aquell peix que es mossega la cua, no? Costa convèncer el propietari, doncs, per donar-li aquella seguretat, o moltes vegades el que li fem és explicar-li que potser menys és més. Aleshores, a l'hora d'ajustar uns preus competitius a l'hora d'ajudar al sistema social.
Uh-huh. Per tant, sí que realment es nota aquesta problemàtica, que al final són vasos comunicants, no? És a dir, quan la part de la compra falla una mica per aquesta situació que estem vivint ara, l'efecte rebot és anar al lloguer buscant què? Perquè també entenc que es deu buscar una cosa concreta, no?, quan es busquen immobles de lloguer.
Bueno, realment el tema del lloguer és busques segons les teves necessitats, el que parlàvem abans, vull dir, família que creix, família que necessita un immoble més gran. Les exigències ens trobem també amb moltes vegades el problema de la gent que et busca amb sortida perquè hi ha animals. Clar, aquell mercat també és complicat perquè ho notem moltes vegades. El fet és no és el mateix quan tu vas a viure a casa teva, per exemple, tindre animals no és un impediment, és casa teva, no? Però sí que és cert que encara que no és legal prohibir-ho, però hi ha molts propietaris que s'hi neguen, no? El dia d'efecte de tenir doncs, una mascota, aquell immoble, i això és per posar-te un exemple, vull dir que és un dels punts de que les vivendes o les persones que necessiten trobar un lloguer amb mascotes, no? Això sempre és un problemón.
Uh-huh. Doncs seguirem de ben a prop tota aquesta evolució del mercat immobiliari, pendents d'aquesta principi de crisi, no sé com dir-li, però vaja, si més no de recessió.
Reajustament, principi de reajustament, això... diguem-ho així.
Ho direm així, o si més no.
Positius.
Exacte, o si més no, estar tots alerta pel que està passant, sí, i estar-ne pendents i anar-ne parlant. Moltíssimes gràcies al Xavi Santos, president de Pialia Sabadell, per haver-nos atès aquest matí. Gràcies.
Gràcies, bon dia, Mireia.
Que vagi molt bé.
Adéu.